Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
La Montse Careta apareix penjada a la presó el 7 de maig del 2002, quan feia 84 dies que estava empresonada, acusada de participar en la mort de l'Helena Jubany. A la butxaca dels pantalons hi duia una nota on reiterava la seva innocència i on havia escrit l'enigmàtica frase que per ser homicida cal ser executor d'una mort. 23 dies abans, el seu advocat Joaquim Escudé n'havia demanat la llibertat provisional amb un escrit molt dur contra el jutge i la policia. Escudé qualificava de kafkiana la interlocutòria per justificar la presó de la Montse i criticava amb molta cruesa el tracte que li havien donat, sola i sense menjar ni beure durant hores. També acusava l'advocada d'ofici i la fiscal d'haver estat xerrant i rient quan la Montse declarava. Mentre l'advocat defensor i el jutge es barallaven a través d'escrits, creixia la desconfiança de la família Careta i dels seus amics envers del Santi, el nòvio de la Montse. Creien que ni ell ni el senyor Escudé no havien fet prou per treure la Montse de la presó i consideraven que la Montse no s'havia penjat per voluntat pròpia, sinó que algú l'havia empès a fer-ho. Un mes i mig abans del suïcidi de la Montse, el jutge havia enviat a la presó una segona persona, l'Anna Echeguibel, acusada d'homicidi per la mort de l'Helena. Pren aquesta decisió després que un segon informe cal·ligràfic fet per la policia assenyala l'Anna com a autora dels dos anònims que va rebre l'Helena i, en canvi, no diu absolutament res de la Montse Careta. El jutge considera aquesta conclusió de gran importància i ho relaciona amb el despit que va sentir l'Anna, que era basca, quan l'Helena no va voler anar de viatge a Bilbao a visitar la seva terra. El jutge també dona relleu a la picabaralla que van tenir totes dues l'estiu del 2001 mentre organitzaven una excursió al Delta de l'Ebre. Amb la boca petita, el jutge venia a dir que l'Anna podia voler matar l'Helena.
El día 17 de septiembre, fecha que Helena Jubany recibe el primer anónimo, Anna Echeguibel inició un periodo de vacaciones, lo que le permitía disponer de tiempo para depositarlo en horas de mañana. Anna Echeguibel niega la autoría de los anónimos sin más y resta importancia a la ruptura con Helena, diciendo que fue un pique sin importancia, aunque por la declaración de Isabel Valls y por el email que le envió Helena, la tuvo.
Finalment, el jutge també destaca el fet que l'Anna fos molt possessiva i arribés a fer fins a 15 trucades en un dia a l'Helena. En els detalls de la investigació, les marques als turmells que tenia l'Helena no eren de lligadures, sinó que eren les marques dels mitjons. Sobre les diferents cremades que tenia el cos, cap forense va poder demostrar què les havia causades. I pel que fa al líquid blanquinós que s'havia trobat a la vagina de l'Helena, els resultats van dir que no es podia determinar què era i que, en tot cas, podia ser una mena de lubricant.
Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Com és que hi ha tanta controvèrsia amb qui va escriure els anònims? Cada informe cal·ligràfic diu una cosa diferent. Com és que si la Montse i el Santi vivien junts i tots dos eren amics de la víctima, només s'empresoni la Montse? Quin paper va tenir l'Anna Echeguibel en aquesta història? Sembla que tothom té clar que una persona sola no podia haver comès el crim. Què passarà ara que s'ha suïcidat la Montse Careta? Qui va matar l'Helena Jubany? Podrem posar llum a la foscor? Comencem.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Aviso d'una cosa important. Avui acabem amb el relat d'aquest cas. Repassarem els elements importants i veurem si podem arribar a alguna conclusió definitiva. Comencem pel que els investigadors consideren l'inici de l'operació per assassinar l'Helena, els anònims. L'Helena Jubany va rebre el primer anònim el 17 de setembre del 2001 i el segon el 9 d'octubre. Dos mesos després, la dormien amb somnífers i la llançaven des d'un quart pis a Sabadell. En dos anys d'instrucció del cas, hi va haver un ball increïble de pericials cal·ligràfiques. En la cronologia del nostre relat, ara toca explicar que el 3 de maig de 2002 arriba al jutjat una ampliació de l'anterior informe de la policia. El primer informe de la policia havia dit que només podien identificar la lletra de l'Anna Echeguibel. Doncs bé, ara diuen que també hi podria haver coincidències amb la lletra de la Montse Careta, si bé es veuen més clares les de l'Anna Echeguibel. Però la conclusió que destaquen els pèrits de la policia és que, com que els anònims estan fets en lletra de forma tipogràfica, no poden especificar qui és l'autor dels anònims. Un any després, el 24 de febrer del 2003, quan la Montse Careta ja s'havia suïcidat, arriben els resultats de la prova pericial encarregada per la defensa de l'Anna Echeguibel. És un estudi completíssim fet pels experts Francisco Vinyals i Jaume Tutusaus, de l'Institut de Ciències del Grafisme i experts en perícia cal·ligràfica judicial. Aquest informe, el tercer, si no m'he descomptat, diu tres coses que ens explica la Lídia Oriols. Bona nit, Lídia.
Bona nit, Carles. Les tres coses que diu l'informe pagat per la defensa de l'Anna Echeguibel són: 1. Que en els anònims, a pesar que hi ha un intent de disfressar els estils de grafia, hi ha elements de correspondència entre ells. És a dir, que qui ha escrit el primer també pot haver escrit el segon. 2. Descarten totalment la participació de l'Anna Echeguibel en cap dels dos anònims. I 3. Afirmen rotundament que els dos anònims van ser escrits per la Montserrat Careta.
Ja ho veieu, tres informes fets per tres equips d'experts cal·ligràfics diferents i tres resultats diferents. El primer informe va dir que els anònims els havia escrit la Montse i l'Anna. El segon informe va dir que els havia escrit l'Anna i que no hi havia rastre de la lletra de la Montse. I el tercer informe diu que els ha escrit només la Montse i que no hi ha rastre de l'Anna. Quin ens hem de creure?
No és normal, no és habitual que això succeeixi. Estranyament, quan s'apliqui una metodologia científica, sobretot forense, i s'apliqui sobretot la mateixa metodologia dins d'aquesta ciència, és molt poc probable que s'arribin a resultats tan diferents. És a dir, pots arribar potser a, per exemple, això que dèiem de la probabilitat, no? De dir, doncs una probabilitat més alta, una probabilitat més baixa, però que arribin a la mateixa conclusió. És a dir, no és la mateixa persona amb una probabilitat alta o baixa, però que arribin a, això ho ha escrit una persona, això ho ha escrit una altra, això ho han escrit entre dues persones, cap de les dues persones, o ha escrit només una persona. Vull dir, que totes arribin a resultats dispars és molt estrany. No és esperable, no és habitual. Jo no ho havia vist mai, ni en la meva disciplina com a lingüista forense, ni com a cal·lígrafa, en la qual també tinc formació. No és una cosa habitual.
Qui diu això és la Sheila Queralt, lingüista forense, fundadora i directora del laboratori SQ Lingüistes Forenses. La Sheila, a qui acabem d'escoltar, va fer un altre informe, encarregat per la Imma Careta. Més enllà de la grafia de la lletra, es va analitzar la manera d'escriure, les frases, el vocabulari, les construccions gramaticals.
Els resultats són robustos perquè es va dur a terme una anàlisi de moltes variables, vam analitzar 30 variables i de forma sistemàtica. El que vam poder concloure era que amb una altra probabilitat es podia descartar a la Montserrat Careta com a possible autora d'aquests anònims. Mai treballem, ni nosaltres ni ningú que sigui un lingüista forense format en la disciplina, I segons ja també el codi ètic de la nostra associació internacional, no podem treballar en percentatges, ni podem ser categòrics de sí o no. El que fem és treballar amb una escala verbal de probabilitat. Podem tenir una probabilitat baixa de que sigui la mateixa persona, probabilitat mitja alta, mitja, sí? Anem pujant. I en aquest cas vam arribar a la probabilitat més alta per descartar. Sempre és més fàcil descartar que atribuir.
Però per molt que aquest darrer informe descartés la participació de la Montse Caret en la redacció dels Anònims, la Montse ja s'havia suïcidat i l'Helena Jubany ja feia 2 anys que era morta i no hi havia ningú a la presó perquè l'Anna Chagibel, al cap d'un temps, també va ser alliberada per falta de proves. L'embolic al voltant dels informes cal·ligràfics amaga un dubte que encara flota avui en les ments de les persones que es van veure involucrades en aquell crim, especialment en els que més han reclamat justícia, com el Joan Jubany, germà de la víctima.
Hi ha 2 anònims, escrits per persones diferents, amb lletres diferents. Jo, sense ser grafòleg, així a simple vista, et diria, i em semblaria que no m'equivocaria, que en el segon anònim jo hi veig 3 tipus de lletra diferent, no 2, sinó 3. A mi em sorprèn que el jutge només ordeni fer proves cal·ligràfiques a 2 persones, i que siguin les úniques 2 que surten assenyalades com a sospitoses justament per aquestes proves cal·ligràfiques. I tractant-se d'un grup, d'una colla de com a mínim 4-5 persones, com a mínim, clarament relacionades amb els fets, no es faci fer proves cal·ligràfiques a totes elles. Quan jo, consultant el sumari, doncs, veus les fitxes d'inscripció a la UES i jo allà hi veig lletres que em resulten familiars amb les lletres dels anònims.
La realitat és que al principi el jutge va demanar que es comparés la lletra dels anònims amb les lletres de 9 persones, però de seguida es va focalitzar tot en la Montse i en l'Anna. I no es va aprofundir mai més en el Santi la Iglesia, el Jaume Sanlleí o el Xavi Jiménez. Per què? Al sumari, i després de parlar amb la gent que ens ha volgut atendre, sembla que als instructors els va semblar que la Montse Caret era la clau de tot i per això es van concentrar en ella.
Tenim clar que això va ser una colla de gent, que hi van participar diverses persones, que la Montserrat Caret és impossible que ho fes sola, que ella algun grau de participació hi va tenir i que quan la van tancar a la presó va ser tan conscient que acabaria derrumbant-se i delatant a la resta de persones que havien estat autores del crim de l'Helena Jubany, que justament per encobrir la resta d'autors, doncs, va optar per suïcidar-se.
I el suïcidi de la Montse Caret va portar conseqüències. Una d'elles, que el 2003, com si el jutge i els investigadors haguessin quedat noquejats per la mort de la Montse. La instrucció del cas no avançava i, en canvi, hi havia una lluita entre els advocats demanant el sobreseïment de la causa. Després entrarem en les lluites entre lletrats. Ara vull tornar enrere. En el capítol anterior vam dir que el fluid blanquinós que s'havia trobat a la vagina de l'Helena Jubany era una mena de lubricant i hi ha hagut oients que han mostrat estranyesa. Explicarem millor aquest aspecte. Quan se li va fer l'autòpsia a la difunta, es van agafar mostres biològiques de les parts externes i internes dels genitals. També es van agafar mostres de fluid vaginal i es van enviar a analitzar a l'Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Quan s'envien mostres a un laboratori, s'ha d'especificar, amb la major concreció possible, què han de buscar els tècnics del laboratori, perquè les possibilitats són molt grans. La petició dels instructors era aquesta.
Determinar l'existència d'activitat sexual premortem.
I els resultats van ser aquests.
No se ha detectado la presencia de semen ni en la muestra vaginal, ni en el fondo del saco vaginal, ni en la muestra anal, ni tampoco en el fluido vaginal. Se ha obtenido ADN de origen femenino en el material adherido a la uña del índice de la mano derecha.
Mai no es va fer comparar l'ADN femení que s'havia trobat sota una ungla de l'Helena amb l'ADN de ningú. O jo no ho he sabut trobar al sumari. I pel que fa a l'activitat sexual, ja heu sentit que no es va detectar semen enlloc. I llavors van ser els investigadors, parlant amb els científics, que van deduir que aquell fluid podia ser algun tipus de lubricant. Però no estava clar. I ningú va demanar perquè es tornés a analitzar. També es va dir que no semblava que l'Helena l'haguessin forçat sexualment. Recordem, però, que la víctima la van ruixar amb algun tipus de colònia amb les calces posades i li van calar foc, i aquest foc li va provocar cremades a la vulva. Li van cremar les calces expressament per dissimular algun tipus de lesió que hagués indicat una activitat sexual segurament forçada? Vés a saber. Però sí que sabem que l'Helena la van drogar amb dosis molt altes de lormetazepam, una potent benzodiazepina que es troba en un medicament que es diu Noctamid. Hem preguntat a una metge forense, la Belén Gallo, del Departament de Justícia, i ens ha dit això.
Les benzodiazepines poden ser utilitzades per la submissió química, utilitzades amb finalitats o d'haver de perpetrar actes delictius sexuals, com també de robatoris, una de les substàncies que es poden trobar. Clar, si el Noctamid o qualsevol pastilla que porti principi actiu una benzodiazepina es pot emmascarar per sabor, color, etc., amb una beguda que tingui ja un sabor que pugui amagar-ho.
Podria ser un suc de préssec, per exemple.
Sí, el Noctamid diuen que és més amarg, no? I sí, doncs emmascarar-ho amb una beguda que sigui dolça, no? I que tingui un sabor, doncs, fortet.
Això de les benzodiazepines té un competidor modern i més mediàtic que vindria a ser el que avui se'n diu burundanga. Però ja heu sentit a la forense parlant de submissió química. I pel que hem pogut comprovar, les benzos ja fa molts anys que s'utilitzen per adormir voluntats. Recordeu, a més, que el Noctamid té un efecte secundari que és l'amnèsia retrògrada. Sentim què en diu la forense sobre aquesta qüestió.
Per una banda, no et costaria més recordar el passat si estàs sota els efectes, perquè estàs amb un efecte hipnòtic, no?, de sedació, i també no recordaries el que està passant abans de, o sigui, durant, just després de la pressa. Per què? Perquè tenim la concentració més disminuïda i el que fem és no gravar els aconteixements. I com no els gravem, perquè si deixem de ser selectius, no passa a la memòria aquests fets que van passant.
O sigui, jo l'endemà al matí em llevaria i no recordaria res del que està passant ara.
Exacte. De fet, és una de les coses que passen quan una persona sospita que li han posat un tòxic per anul·lar-la, no?, o sotmetre-la, que no recorda o que té flaixos, però no acaba de recordar ben bé què és el que li ha passat.
Abans de continuar, m'agradaria anar a veure els veïns de la Muntsa i del Santi. Recordeu que vivien al número 48 del carrer Calvet d'Estrella de Sabadell. Doncs bé, la gent del programa Víctimes del Misteri de Televisió Espanyola van fer el seguiment de la feina dels estudiants Iago i Anna i van aconseguir un testimoni que caldria escoltar amb atenció. Un dels veïns de l'escala va dir això.
¿Y ustedes le veían a Santi?
La última vez que vi a Santi fue que miramos mi mujer y yo de la calle hacia el piso, vimos que iba acompañada, digamos, con otro chico, de lejos.
¿Eran dos chicos? Y...
Sí, pero con la Montse sí. Iba con gafas negras y aquel día pues iba un poco así tambaleando, como si tuviera, digo, sea, algún problema.
¿Ella?
Ella. Y ellos lo sujetaban.
¿Tiene la impresión de que ella pudiera estar drogada?
Que digamos que la llevaban, digamos, entre los dos, pues puedes pensar lo que quieras.
O sea, ella no caminaba por su propio pie.
No. Lo estaban sujetando.
Puedes pensar lo que quieras. Caramba, un d'ells era el Santi i el veí, no en té dubtes. L'altre, vés a saber, podia ser el Jaume o el Xavi, grans amics del Santi. Portaven la Muntsa aguantant-la com si anés beguda o drogada, adormida, sota els efectes d'una dosi de benzodiazepines. Ja ho diu el veí, puedes pensar lo que quieras. Qui ho sabria segur és la Muntsa Careta, però és morta i no va voler parlar mai.
I'm ready, my lord.
Crims amb Carles Porta.
I jo em pregunto, la Montse Careta, ella sola, hauria utilitzat somnífers per adormir l'Helena i després matar-la? Recordem una cosa, quan la Montse es va suïcidar, portava una nota a la butxaca, una nota que deia exactament això.
Sóc innocent. Sóc innocent perquè no he causat la mort de l'Helena. I per ser homicida cal ser executor d'una mort. Me'n vaig amb la consciència tranquil·la, sense remordiments, perquè no hi ha motiu per sentir-los. Més al contrari, estic molt orgullosa de la vida que he llaurat. Me'n vaig amb la tristesa de deixar la gent que estimo i m'estimen. Penso fermament que el patiment de la meva mort serà més dolç que el patiment de veure empresa.
Déu-n'hi-do. Ella diu, per ser homicida cal ser executor d'una mort. Jo crec que aquí diu moltes coses. Arribat en aquest punt, crec que és bon moment per escoltar quina és la versió que defensava l'advocat de la família de l'Helena Jubany.
El lletrat Pep Manté va presentar un escrit al jutjat el 7 de novembre de 2003 demanant que s'obrís judici oral contra el Santi La Iglesia i l'Anna Echaguibel per assassinat o bé com a cooperadors necessaris en assassinat. Això, segons ell, és el que va passar.
Helena Jubany Lorente, noia jove, instruïda i independent, va anar a viure a la ciutat de Sabadell des de la seva Mataró natal on sempre havia viscut, atreta no sols per una bona feina de bibliotecària, sinó amb un esperit juvenil d'expectatives obertes i disposada a integrar-se als ambients associatius i culturals de la ciutat. Ben aviat trobar noves amistats en el món professional, en el de contacontes, que ja feia a Mataró, i especialment en la Unió Excursionista de Sabadell i, més concretament, a la seva secció de Natura.
En l'activitat naturalista, l'Helena coincidia amb els acusats, així com amb Montserrat Careta Herrera, mestra i companya sentimental de Santiago La Iglesia i amb altres joves de Sabadell.
Amb Anna Echaguibel, la bona relació les portà una bona amistat que s'entroncà en fugir l'Helena d'una certa persecució possessiva per part de l'Anna. Tingueren una forta picabaralla el juliol de 2001, època en què preparaven conjuntament una excursió al Delta de l'Ebre. A Montserrat Careta, l'Helena tingué una bona relació, quedant més distant la relació personal amb el seu company Santi La Iglesia, tot i que sempre era present en els llocs comuns, en les converses i en les històries de la múltiple relació dins la UES.
A mitjans de setembre de 2001, recordem-ho, l'Helena Jubany rebé un anònim misteriós en el qual se la incitava a un joc d'endevinalles i se li deixava una beguda que els autors de l'anònim coneixien que li agradava molt. La lletra de l'anònim era fingida. El 9 d'octubre del mateix any rebé l'Helena a casa seva un segon anònim, amb una lletra coincident en part amb el primer i una segona lletra nova. Amb aquest anònim hi havia adjunta una ampolla de granini, suc de fruita, que l'Helena es pren a la feina, trobant-se tot seguit malament i havent de ser recollida per uns amics quedant profundament adormida a casa seva.
Això feu créixer les malfiances, sobretot quan fetes analitzar les restes del suc de fruites, a primers de novembre de 2001, es detecta la presència d'un potent narcòtic, benzodiazepina, conegut amb medicaments com el noctamid, del qual se'n troba una caixa buida a la casa on van succeir els fets, que després explicarem, i que també pren la mare de l'acusat Santiago La Iglesia. Aquest segon anònim accentua en l'Helena la curiositat d'esbrinar qui li enviava, ja que s'identificaven com a membres de la UES.
Les autores materials de les dues notes d'anònim que posa en marxa el parany macabre han sigut identificades, tot i la confusió de les proves pericials de part, i són Montserrat Careta i Anna Isabel Echaguibel, aquesta amb una major contundència, qui amb el coneixement i participació del company de la primera, Santiago La Iglesia, i possiblement amb d'altres partícips no identificats, es dedicaren a perseguir i provocar angoixa l'Helena Jubany i a intentar sotmetre-la.
El 30 de novembre de 2001, l'Helena és atreta i convocada a anar a la casa de la parella La Iglesia Careta al carrer Calvet d'Estrella 48, tercer segona de Sabadell, la qual cosa fa cap al migdia, i allà és segrestada i drogada amb la participació directa dels dos acusats, La Iglesia des del començament i Anna Echaguibel més tard, i sense que calgui concretar la participació de Montserrat Careta, tot i que hi era. Doncs amb la seva mort per suïcidi a la presó, ha quedat totalment al marge de la causa i no se li pot imputar cap responsabilitat. L'Helena és mantinguda contra la seva voluntat a la casa, on se li subministra una gran quantitat de substàncies que l'adormen i la mantenen inconscient. Especial rellevància en aquesta acció la té l'acusat senyor La Iglesia, que és qui amaga el cos inconscient de l'Helena i es dedica al muntatge d'una coartada, com la de dir que ha anat al futbol amb la seva companya malalta.
L'endemà, dia 1 de desembre, i amb l'Helena inconscient, busquen també la coartada amb una de les excursions de la UES a Artés, on Santiago La Iglesia hi va sense tenir-ho previst i de manera apressada, però tornen aviat a la casa de Calvet d'Estrella i allà intenten despertar a l'Helena, que encara és inconscient, aplicant-li electricitat, i en no aconseguir-ho decideixen desprendre's d'ella, desfigurant-la i matant-la. La pugen al terrat de la casa amb l'ajut d'un mínim de dues persones, entre elles Santiago La Iglesia, la despullen i la ruixen amb colònia per després calar foc al cos per desfigurar-lo. Finalment l'aixequen per sobre la brana i la matinada del dia 2 de desembre la precipiten, encara en vida, cap al pati interior, tot provocant-li la mort.
Santiago La Iglesia fuig a amagar-se a casa dels seus pares i els altres partícips se'n van cap a casa seva. Fins que l'endemà és avisat per la seva parella, Montserrat Careta, en un estat de nervis evident de les intervencions policials. Santiago La Iglesia fuig a amagar-se a casa dels seus pares i els altres partícips se'n van a casa seva. Fins que l'endemà és avisat per la seva parella, Montserrat Careta, en un estat de nervis evident de les intervencions policials. Santiago La Iglesia, mentre està detinguda la seva companya, li dona clares indicacions del que ha de fer per desvirtuar les investigacions i la incita a mantenir el silenci de tot el que sap, silenci que finalment la porta al suïcidi. Tot el grup de la UES, en especial el nucli que més es relacionava amb Helena, i sobretot els dos acusats, pel que s'ha pogut esbrinar, es conjura per mantenir una clara omertà sobre els fets, fent recaure tota la responsabilitat en Montserrat Careta, que ja és morta. El procés dels anònims i el joc d'endevinalles, combinat amb substàncies estupefaents, en el qual participen els dos acusats, porta d'una manera clara i directa als actes previs i al mateix fet de la mort per defenestració de l'Helena, que era adormida però encara en vida. El parany i la manera de treure l'Helena i drogar-la amb engany per part de gent del seu cercle d'amics comporta traïdoria. El manteniment de l'Helena inconscient durant tantes hores, les cremades per electricitat, la crema del seu cos per desfigurar-lo mentre l'Helena era viva i la seva precipitació al buit presenten un quadre clar d'acarnissament amb un augment desmesurat del dolor a la víctima.
El 25 de maig del 2004, l'advocat de l'Anna Echeguibel, Juan Córdoba Roda, demana que no s'imputi ni s'actuï contra la seva clienta, però si es fa vista oral, demana que es criï a declarar tots els amics d'ella amb els quals va estar divendres, dissabte i diumenge per corroborar la seva coartada. I demana també que es faci un escorcoll a la casa de Francesc Macià, metge i president de la secció Natura de la UES. Quina llàstima que el metge Francesc Macià no hagi volgut parlar amb nosaltres. Qui sí que ha acceptat parlar és Jaime La Paz, l'últim advocat del Sant i La Iglesia, i com és normal, defensa totalment el seu client.
Ells no tenien res a veure amb el tema, res de res. I per això ens va estranyar molt que els imputessin, perquè no, ni el Santi ni la Montse Careta tenien ni el carisma, ni el tarannà, ni la manera de ser de que pogués fer, haver comès aquest delicte, vamos. No, en ningú cas. La nostra impressió era que no, que era completament no culpables, eren innocents.
En canvi, totes les proves sembla que apuntaven cap a ells, en Noctamit, els llumins que es van trobar al lloc on va morir Helena Jubany.
Bueno, això és una interpretació que s'ha fet, però que en realitat no és així, perquè si hagués sigut així, estarien imputats i no es van imputar perquè no, el Noctamit no era, estava en aquell moment, podria haver-hi en el seu domicili, però com hi ha el del 50% de la població de Sabadell que necessita Noctamit per dormir, o sigui, és una prova que no té res a veure, no s'ha de, no és per implicar-li, perquè sigui lo suficientment consistent com per imputar a una persona un delicte d'aquesta classe.
La Montse Careta no només va estar imputada, sinó que va estar empresonada, però després no sé com hauria acabat això. El cas és que es va suïcidar perquè deia que no aguantava més la situació, sentint-se innocent. La seva mort va provocar un efecte que el mateix jutge del cas explicava en declaracions a Televisió Espanyola. És una llàstima també que amb nosaltres no hagi volgut parlar don Manuel Horacio García. Sentim-lo.
La fuente de prueba que se agotó, desgraciadamente, por el suicidio era en Montsecareta.
La fuente de prueba. L'últim advocat de la família Careta, Josep Maria Cots, va anar més enllà al referir-se a l'empresonament de la Muntsa.
Li van demanar al jutge, on que no em van apartar, quan s'estava investigant, i li van dir, hi ha la família, hi havia les germanes, les dues germanes Careta. Em va dir, escolti, senyoria, no hi ha proves, no veig què. Diu, algú deu tingué d'amagar. Amagar. Potser ho sabia, no ho sabia. Diu, per això la tinc retinguda. La pot deixar en llibertat, investigar i fer... No, ella és la clau perquè deu saber qui ho ha fet, si no ho ha fet ella. Així mateix m'ho va dir. Però si no, és l'única persona que tinc i no la deixaré en llibertat. Diu, perquè t'he de saber, el jutge estava convençut que sabia alguna cosa.
L'advocat Jaime La Paz és del mateix despatx que el Joaquim Escudé. Malauradament, l'advocat Escudé va morir fa uns anys. I La Paz ens explica una situació que es va produir just després de la mort de la Muntsa Careta entre el jutge i l'advocat Joaquim Escudé, que en aquells moments també era l'advocat de la Muntsa Careta.
Fins que es va morir la Muntsa Careta, per una relació normal de jutge i advocat, com sempre, com qualsevol. El meu company sempre sabia... Bueno, no tenia cap problema amb cap jutge, al contrari, era molt amic. El que passa que la imputació que es va fer i el que va passar després amb la Muntsa Careta va fer que ell, bueno, en algun moment li digués que el culpable de la mort de la Muntsa Careta va ser el jutge, no, que la va ficar a presó.
O sigui, era una relació bastant tensa.
Molt tensa. Jo diria que molt dolenta. O sigui, mai a la vida el Joaquim hauria dit una cosa com aquesta, però en aquell moment ho va fer perquè ho sentia i perquè pensava que realment no tenia aquesta presó i que el que li va passar era previsible, inclús, podríem dir, perquè el caràcter de la Muntsa Careta no era per estar presó. I a més no hi havia ningú motiu perquè estigués a presó. No havia, estava el secret de sumari, s'havien fet totes les proves, tota la instrucció, no tenia sentit. No podia destruir proves, ni es donaria la fuga, i no tenia sentit. I el pressionar aquesta persona en la càrcel no va obtindre cap fruit, ni va servir per res, sinó per el que va servir, que es va suïcidar.
Aquesta conversa o aquesta discussió entre el jutge i l'advocat Escudé no la devien conèixer la germana de la Muntsa, la Imma Careta, i els seus amics, perquè ells estaven convençuts que l'advocat Escudé no feia prou per treure la Muntsa de la presó. Al mateix temps, aquell advocat portava la Muntsa i el Santi i hi havia una circumstància irrefutable. La Muntsa era a la presó i el Santi no. La relació entre la parella era d'enamorament total, almenys en una direcció.
La Muntsa Careta no la coneixia abans d'aquests fets, però sí dels seus escrits que jo tinc, fotocòpies i tal, veus aquella, com diria jo, aquella flama, aquella tarannà quan un té 18 anys i s'enamora per primera vegada, aquell toc que dius, mare de Déu, santa innocència a dia d'avui, ja amb els anys que tens, però que realment és bonic. I jo vaig disfrutar-ho. Vaig veure els escrits i dic, mare de Déu, quina persona que em tenia d'estar enamorat. Però ella l'escrivia i ell, en canvi, no. I m'ho va explicar la família, realment, veies que faria el que ho sigués. Jo crec que seguiria la fe que sigués. Inclús jo recordo haver llegit una carta de la presó que deia que no faria res contra el Santi, que no ho ha fet mai, i que encara seguia estimant-lo i que tenia... Bueno, que segur que no el deixaria estar allà dins, segur que l'ajudaria, que l'abogat seu és molt... En fi, vas fer una carta de plena, com es diu vulgarment o jurídicament, un domini total per part d'ell.
Aquest home que parla és en Josep Maria Cots, l'últim advocat de la Muntsa. Després hi entrarem. Més detalls interessants. La Muntsa va ser la primera d'anar a la presó. La segona va ser l'Anna Echaguibel. I sabeu què? Les van posar les dues a la mateixa cel·la. I va ser l'Anna qui va avisar les funcionaris de la presó que la Muntsa havia desaparegut. Ja sabeu que la Muntsa i l'Anna es coneixien de la secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell. I que en aquesta secció hi havia un grupet, diguem-ne, més unit, amb el Santi La Iglesia, el Xavi Jiménez, el Jaume Sanlleí i el metge Francesc Macià. Ah, és clar, i la Isabel Valls, i la última que va arribar, l'Helena Jubany, una noieta jove procedent de Mataró i que, pel que hem anat sabent, enamorava tothom, homes i dones per igual. Però reflexionem sobre una cosa. A qui beneficiava la mort de la Muntsa? I abans de continuar, un altre detall. La família i amics de la Muntsa li havien demanat amb insistència que es distanciés del Santi i canviés d'advocat. Al final, els va fer cas i va acceptar que es contractés el Josep Maria Cots, penalista de Manresa. Però quan el senyor Cots es disposava a anar-la a veure a la presó, la Muntsa es va suïcidar i no hi va arribar a parlar mai. El lletrat Cots ho va viure així.
Li vaig dir a ella i a la família que sobretot no comentés res a ningú que canviava d'advocat, perquè faríem una defensa neta i que intentaríem esbrinar el cas. Segons tots els documents i la trucada que vaig tenir de la família a la Cinta, no, ella sempre ho ha negat que ho hagués fet i que no entenia el perquè estava a la presó. Lo raro que diuen que automàticament m'hi va a comunicar-li que canvien d'advocat, que ho accepta, em truquen i em diuen goita, ja pot anar. Doncs jo hi vaig directament el dia 7, però no hi vaig tirar temps, perquè en el moment de que em tornen a tocar el cap d'un rato, no cal que pugi demà perquè, miri, s'ha mort la Montserrat Careta. Jo vaig quedar de pedra.
Crims. I el penalista de Manresa, que ara representa els interessos de la família de la Muntsa Careta, va intentar durant mesos que s'investigués una cosa.
Una persona se suïcida perquè vol, no hi ha cap delicte. Una altra persona és instigar a que faci el suïcidi. I, clar, aquí en crear la dubte si la va influenciar, si li va dir, si ho van manipular, o si realment la va enfonsar tant física i sobretot mentalment que ella finalment fes el que fes. Però clar, això és una influència externa que incita al suïcidi, que també és delicte. Com es pot demostrar? Impossible, perquè els locutoris són els dos, es tanquen i en parlen.
Abans us deia que amb la Muntsa Careta morta, la investigació sobre l'assassinat de l'Helena Jubany va quedar estroncada. El jutge va quedar com noquejat i no acceptava les proves que demanaven les defenses. En aquella època també va acabar acordant el canvi de procediment al qual s'havia resistit. Va accedir que es tramités tot per la llei del jurat popular i cada vegada que li demanaven que practiqués una prova deia que ja es faria davant del jurat. El cas seguia contra l'Anna Chagibel, que era a la presó, i es va intensificar contra el Santi i la Iglesia, a qui finalment es va imputar per assassinat, però mai va entrar a la presó. L'advocat de l'Anna Chagibel va demanar que no s'imputés ni s'actués contra la seva clienta, però va deixar escrit que, en el cas que es fes vista oral, demanava que es cridés a declarar tots els amics de l'Anna amb els quals va estar el divendres 30 de novembre de 2001, dissabte dia 1 i diumenge dia 2, per corroborar la seva coartada. I demanava també que es fes un escorcoll a casa de Francesc Macià, metge i president de la secció Natura de la UES. Escorcoll que no es va fer. Però que curiós, oi, que l'advocat de l'Anna Chagibel demanés que es fes un registre a la casa del metge que presidia la secció Natura de la Unió Excursionista. Al gener del 2005 ja no hi havia ningú a la presó, però continuaven les peticions dels advocats. El lletrat que representava els interessos de la família de l'Helena Jubany, Pep Manté, avui difunt, criticava amb educació la mala instrucció i proposava més proves i deia per escrit coses com aquesta.
Creiem que es poden subsanar les nul·litats del procediment si es porten a terme les proves que demana el Ministeri Fiscal i les que demana aquesta part i que estan més que justificades perquè resulta clar i documentalment provat que Santiago La Iglesia era un bon estudiant d'anglès i que, per tant, podia ser un dels que van incidir en el primer anònim en el que es parlava de perfeccionar l'anglès junt amb la Muntsa Careta i els seus amics Jiménez i Sanlleí.
L'advocat de la família Jubany insistia que calia investigar la implicació de la Iglesia, Jiménez i Sanlleí i demanava al jutjat que se'ls prengués el que se'n diu un cos d'escriptura, és a dir, que se'ls fes la mateixa prova que a la Muntsa Careta i a l'Anna Chagibel per comprovar si la seva lletra podia coincidir amb la dels anònims. I també es demanava que s'interrogués més gent en relació amb l'excursió Artés i bla, bla, bla. I dic i bla, 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 perquè és així com ho devia sentir el jutge don Manuel Horacio García, perquè no va acceptar cap ni una de les peticions d'investigar més. Mai. Per què? Oficialment, en els seus escrits deia que ja es farien proves en la fase de judici oral, però ell el van traslladar de destí i el nou jutge a qui li va tocar el cas, el dia 7 d'octubre del 2005, gairebé 4 anys després del crim, va dictar una interlocutòria de sobreseïment del cas. És interessant que ens fixem en algunes de les coses que va dir el nou jutge en el seu escrit.
El sobreseimiento provisional es una declaración de voluntad judicial que pone fin al proceso de forma interina. La provisionalidad del sobreseimiento tiene como consecuencia directa e inmediata la reapertura de las diligencias tan pronto como se ofrezcan nuevos datos en la investigación, en orden a la certeza de los autores de los hechos. En este caso, se desprende de forma inequívoca que los hechos investigados son constitutivos de una infracción penal, cuyo conocimiento viene atribuido al tribunal jurado. En cambio, por lo que respecta a la autoría, no cabe atribuirla de forma absoluta e incontestable a los imputados, don Santiago la Iglesia y doña Ana Echequivel, al no existir, por el momento, indicios suficientes de criminalidad. Es cierto que durante la instrucción se ha practicado un amplio abanico de investigaciones y pruebas que han permitido fundamentar, de forma bastante sólida, la acusación. Pero también es cierto que dicha solidez no es suficiente para sostener la acusación, puesto que ello supondría una contravención del principio de la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24 de la Constitución.
Com es nota que no els investigaven per independentistes, sinó... En fi, no ens desviem. Continuem amb l'escrit de sobreseïment.
Ello, no obstante, no significa que de lo actuado deba concluirse la total desafección de los acusados, y ni tan siquiera que deba llegarse a una convicción cercana. Porque lo cierto es que existen indicios tan evidentes que tan solo el rigor y el escrupuloso sometimiento a los principios constitucionales anteriormente invocados desaconsejan por el momento desembocar en el acto de plenario.
Això vol dir, per als mortals que necessitem traductor per llegir els documents judicials, que no s'obre judici oral i que s'arxiva el cas fins que algú presenti noves proves que puguin servir per acusar algú d'una manera més sòlida. I si els acusats poden ser l'Anna Echequivel i el Santi la Iglesia, encara millor, perquè sobre ells ja hi ha molta investigació feta i no els acusen pels pèls. Però ara per ara, hi ha algú investigant aquest cas? Algú oficialment, vull dir. Doncs que nosaltres sapiguem, no. I l'assassinat de l'Helena Jubany prescriurà el 2 de desembre del 2021, si no m'equivoco, quan s'hagin complert 20 anys del crim sense que ningú n'hagi estat formalment acusat.
Así pues, en este momento procede poner fin al procedimiento de forma interina, dejando las puertas abiertas a cualquier investigación que en su caso resulte aconsejable, a tenor de nuevas circunstancias que puedan surgir en el devenir de los acontecimientos y que puedan resultar relevantes y significativas.
I au, es decreta el sobreseïment el 7 d'octubre del 2005 i no s'ha fet res més.
You want it darker.
Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
I'm ready, my lord.
Amb Carles Porta.
Quan va morir l'Helena Jubany el 2 de desembre del 2001, tenia aparcat el seu cotxe prop de la casa on la van matar. Era un Seat Ibiza de color verd. El seu pare, el Joan Jubany, la va estar esperant per dinar i després la va buscar desesperadament durant 2 dies fins que la policia de Sabadell li va fer saber que la seva filla era morta. Han passat 17 anys. Els Jubany han creat un premi literari que porta el nom de l'Helena i el seu pare, el Joan, encara volta per Mataró conduint el Seat Ibiza verd de la seva filla. La Imma Careta ha deixat la Salut intentant netejar el nom de la seva germana Munsa. El germà de l'Helena, també Joan, que encara té esperances que algun dia algú expliqui alguna cosa que ajudi a desencallar el cas, ens va dir això.
Home, nosaltres el que hem volgut sempre és que s'aclareixi com i per què van matar la meva germana Helena Jubany i no amb ànims de venjança o de que els autors es podreixin a la presó ni històries d'aquestes, senzillament per l'Helena no ens la tornarà ningú tanquin o no tanquin a ningú a la presó, però sí que tenim la necessitat de saber què, qui i com la van matar i per què. Senzillament per tancar el dol, per poder-nos acomiadar d'ella en pau.
Avui tanquem el cas de la bibliotecària de Sentmenat i intentarem ara posar llum a la foscor amb l'Adrià Pujol. Adrià.
Hola, què tal?
Bona nit al nostre antropòleg de capçalera. El cas continua fosc. Tenim que l'única sospitosa, Clara, la Montse Careta, es va suïcidar a la presó. Els altres sospitosos, l'Anna Chagibel i el Santi Leglesi, estan lliures i sense càrrecs, a no ser que apareguin proves contundents perquè la investigació no n'ha trobat. No ha aparegut cap indici ni testimoni en 17 anys. Què ens provoca un cas sense resoldre? Por? Frustració?
Sí, una mica de por i una mica de frustració, però al final aquests casos, encara que sembli estrany pel grup, són una mica pedagògics, perquè a l'últim ens recorden que el gran cas sense resoldre de la vida en societat és la mateixa vida en societat. El que no està resolt és què fem aquí, què hem vingut a fer i cap on anem. Llavors aquests casos ens recorden periòdicament que aquestes preguntes no han estat respostes, no només el cas que ens ocupa aquí, en aquest programa, sinó en general, com a grup. Aquests petits errors del sistema, en podríem dir, finalment ens recorden que el sistema és molt fràgil.
I la societat com metabolitza aquests errors del sistema?
Hi ha diverses maneres. Finalment, la societat passa per sobre. La gent es lleva cada matí i potser sí que té un pic d'angoixa, perquè hi ha un cas sense resoldre o ha passat alguna cosa molt greu. Però, escolta'm, cap a la tarda ja ens n'hem oblidat.
La gent té aquest pic d'angoixa i l'assassí o assassina, d'aquest cas o d'altres que puguin estar lliures, poden dormir tranquils?
Jo crec que sí, perquè el mecanisme de la memòria és que és molt interessant, és molt curiosa, la memòria. L'assassí recorda que va matar algú, evidentment, i és probable que cada dia només llevar-se o fins i tot somiant hi pensi. Però el mecanisme de la memòria, dic, funciona de la següent manera, que és que modifica els esdeveniments del passat i a mesura que passen els anys, més els modifica. Això es veu amb presos de llarga durada, que van cometre un delicte, parles amb ells, clar que en són conscients que van cometre un delicte, però la memòria ha modificat, ha envernissat, ha deformat el cas original.
Pot arribar a oblidar per complet?
És que ja t'he dit que no és un oblit, l'oblit jo diria que és impossible, sinó que és una modificació del passat. I això ens passa amb els moments bons, que els magnifiquem a mesura que passen els anys, i amb els moments dolents, que potser els disminuïm. Però allà hi són, sempre hi són, gravats.
I el remordiment on queda?
El remordiment crec que és un sentiment de petit recorregut. Hi ha remordiment acte seguit, però amb els anys el remordiment també es pot convertir en una mena de record vaporós que vam fer alguna cosa dolenta, poca cosa més.
No pot arribar a aflorar amb força en un moment determinat? Per exemple, si els assassins o implicats han escoltat aquests 6 capítols del cas.
Tant de bo. Tant de bo, perquè veuríem una cosa que se sol repetir i que és bastant universal, que és que els assassins que es veuen reflectits, en aquest cas en un mitjà de comunicació, que els hi ha dedicat 6 programes, en el fons els ha significat. Els ha tornat a donar relleu i formes que potser han oblidat. Ells són uns assassins. Presumptes assassins. Si tot sentint el programa han aflorat de nou el que podrien ser remordiments o punts d'orgull, fins i tot, potser estan contents del que van fer. Doncs tant de bo servís per això. I no poguessin aguantar la pressió interna i demà passat, no ho sé, sortissin a la llum pública dient sí, vam ser nosaltres, o no. Això no ho sabrem.
Avui tanquem, doncs, el cas de l'Helena Jubany, un cas que, malauradament, continua fosc, com dèiem, i demà tornarem amb un crims extra. Adrià, una cama té ànima?
Bona pregunta. Qualsevol part amputada del cos remet al cos del qual formava part originalment, i si no, mireu les relíquies dels sants, tot de gent fent cua, ho he dit al revés, per venerar un dit. Deu ser que sí, que pensem, encara que no vulguem, fredament, pensem que sí, que remet al cos aquell.
En aquest programa pensem o ens movem pensant en per què matem, però si anem més enllà, per què esquartarem?
Tenim una relació, segons el lloc del món i l'època, tenim una relació estranya amb el cos. Potser Occident ens fa com... És molt violent esquarterar un cos, violentíssim. El cas aquest recent del Khashoggi, d'aquest periodista a l'ambaixada allà a Turquia. Però també és una manera de fer desaparèixer encara més enllà de la mort. Un cop mort, aquell enemic ja no et pot fer res. Però si les quarteres l'acabes de posseir del tot, és un acte sobirà, jo crec.
Va més enllà de ser una cosa pràctica.
Bueno, també pot ser una cosa pràctica de fer desaparèixer un cos, però es barregen en qualsevol cas les dues coses.
Doncs demà veurem si una cama té ànima i què passa quan s'esquartera un cos. Gràcies, Adrià.
A vosaltres, que vagi bé.
I nosaltres acomiadem aquí aquest cas. No hem pogut posar més llum a la foscor. Ens hauria agradat arribar més lluny, però no tenim temps ni diners. També ens hauria agradat que tota la gent que formava part de la secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell a qui hem trucat ens hagués volgut atendre. Òbviament, callar no fa ningú culpable, només faltaria. Però l'Helena Jubany i la Montse Careta potser es mereixien respostes. En fi, tornarem amb un nou cas. Potser començarem amb una cama i ja veurem on anem a parar.
Vam trobar una cama flotant al mig del pantà d'Utxesa. Fora del llit del pantà ens vam trobar doncs, un tros de cama humana seccionada del peu cap amunt fins al genoll. Veiem també que estava relativament en una situació, unes circumstàncies bones, o sigui, no estava massa desfeta, estava com a mig saponificada, diguem. I res, i va començar l'alarma allà.
Demà diumenge, programa extra de Crims a les 9 de la nit. Esquarterament a la Moncloa. Crims. Muntatge musical Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística Dolors Martínez. Narració, guió i direcció Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio David Badia, Adolf Beltrán, Benja Estacio, Carles Dabó, Albert Murillo, Quim Bonet, Josep Ramon Ruiz, Sergi Roca, Eva Pineda, Esther Pinart, Sara Utrillo, Victòria Palma, Cèlia Cernades, Carme Montero i Quim Balaguer.
Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile parlare dei fantasmi di una mente. Vedi cara, tutto quel che posso dire è che cambio un po' ogni giorno, è che sono differente. Vedi cara, certe volte sono in cielo come un aquilone al vento che poi a terra ricadrà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Vedi cara, certe crisi son soltanto segno di qualcosa dentro che sta urlando per uscire. Vedi cara, certi giorni sono un anno, certe frasi sono un niente che non serve più sentire. Vedi cara, le stagioni di sorrisi son denari che van spesi con dovuta proprietà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Non capisci quando cerco in una sera un mistero d'atmosfera che è difficile afferrare. Quando rido senza muovere il mio viso, quando piango senza un grido, quando invece vorrei urlare. Quando sogno dietro a frasi di canzoni, dietro a libri e ad aquiloni, dietro a ciò che non sarà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Non rimpiango tutto quello che che mi hai dato, che sono io che l'ho creato, e potrei rifarlo ora, anche se tutto il mio tempo con te non dimentico, perché questo tempo dura ancora. Non cercare in un viso la ragione, in un nome la passione, che lontano ora mi fa. Vedi, cara, è difficile spiegare, è difficile capire, se non hai capito già. Tu sei molto, anche se non sei abbastanza, e non vedi la distanza che fra i miei pensieri e i tuoi. Tu sei tutto, ma quel tutto è ancora poco, tu sei paga del tuo gioco, ed hai già quello che vuoi. Io cerco ancora, e così non spaventarti, quando senti allontanarmi, fuggi il sogno, io resto qua. Sii contenta della parte che tu hai, ti do quello che mi dai, chi ha la colpa non si sa. Cerca dentro per capire quello che sento, per sentir che ciò che cerco non è il nuovo libertà. Vedi, cara, è difficile spiegare, è difficile capire, se non hai capito già.